Al matí, a Ràdio Sabadell. Cada dia des de les 11 a 2:15.
Fem salut amb el Parc Taulí.
De referència del Taulí moren cada mes dues persones per
suïcidi, és a dir, entre 20 i 25 persones l'any es treuen la vida. A més, cada dia arriben entre un i dos casos de persones que han fet una temptativa de suïcidi a les urgències de l'Hospital de Sabadell. Per sort, sense èxit. Al conjunt de Catalunya, l'any passat 500 persones es van treure la vida, xifra que a Espanya s'eleva fins les 3.700, el doble que les morts per accident de trànsit. Davant d'aquesta situació, l'Organització Mundial de la Salut dedica aquest any el Dia Mundial de la Salut Mental a donar visibilitat a la problemàtica del suïcidi. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Tot i que ja hi ha un Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi el 10 de setembre, des de l'OMS han volgut dedicar també el Dia de la Salut Mental, el 10 d'octubre, a donar visibilitat a aquesta problemàtica social. Des del Taulí han volgut contribuir a aquest dia amb la seva setena jornada de la salut mental, la fem entre tots, sota el lema Prevenció del Suïcidi, connecta amb la vida.
Doncs per conèixer aquesta jornada i també quin és l'estat de la lluita contra el suïcidi a la nostra ciutat i la seva àrea de referència, parlem amb el doctor Diego Palau, director executiu de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
Com veiem, doncs, des del Taulí es poden dedicar dos dies mundials amb un mes de diferència al suïcidi. Suposo que aquest és l'objectiu, no? Visibilitzar aquesta problemàtica precisament per ajudar, doncs, a prevenir-la.
Efectivament, del suïcidi es parla poc. Les persones afectades intenten, normalment l'oculten perquè és una mort estigmatitzada. I cal parlar i cal facilitar que les persones que estan en una situació de risc, que poden tenir en un moment donat idees de suïcidi, tinguin la certesa de que en la majoria dels casos estan és conseqüència d'un problema de salut, d'un problema de salut mental, i poden han de buscar ajuda, i aquesta ajuda és absolutament accessible, ja sigui directament a través de l'atenció primària o de les urgències de l'hospital, i fins i tot el CatSalut respon. El telèfon del CatSalut té un equip d'infermeria que està molt preparat per atendre aquest tipus de demanda.
Parlar de suïcidis ajuda també que la gent que té aquesta idea al cap pugui trucar i demanar ajuda? Vull dir, ajuda que la gent, doncs, es mogui?
Sí, està demostrat. De fet, un dels problemes més greus que tenim són les persones que no diuen, que ho intenten i malauradament arriben a fer a cometre suïcidi a la primera. Les persones que sobreviuen a una temptativa tenim l'oportunitat, amb una intervenció intensiva, estructurada, que és el Codi Risc Suïcidi Catalunya, de prioritzar la seva atenció i de donar una atenció intensiva, en el cas dels adolescents, fins i tot amb una intervenció psicoterapèutica que inclou els pares, per prevenir reintents i la mort per suïcidi. En el cas de les persones que ho fan a la primera, que ho pensen i que no ho comuniquen, realment el parlar i el buscar ajuda és clau per reduir la mortalitat per suïcidi.
Hem dit unes dades, tant d'intents com de suïcidis, que són o semblen molt altes, però la taxa de suïcidi per cada 100.000 habitants és més baixa aquí a Catalunya o al Vallès en comparació amb la resta d'Espanya. Això és pels programes que estan en marxa aquí des de fa ja un temps?
Bueno, estem intentant demostrar-ho estadísticament. No surt. Sí que és cert que hi ha un o dos punts de diferència amb els darrers anys. Creiem que algo té a veure, però no és molt difícil demostrar estadísticament la suficiència, perquè ja, en principi hi ha un problema de registre. No, el registre de suïcidi no està centralitzat, no hi ha un veritable registre de mortalitat per suïcidi amb objectius assistencials i de recerca. Hi ha un registre estadístic, que és el de l'INE, i té una qualitat limitada. Nosaltres hem treballat amb un registre directe gràcies a un conveni amb l'Institut de Medicina Legal de Catalunya que ens comunica les morts per suïcidi, i hem pogut es van anar i sabem moltes coses. Per exemple, pues que quasi la meitat de les persones que moren per suïcidi a l'àrea de Sabadell no han tingut l'oportunitat de rebre una atenció especialitzada, no han arribat a buscar ajuda amb un psiquiatre, amb un psicòleg, i això pues, és algo que parlar del suïcidi, que dona la imatge, la idea, que és el que ens recomana l'OMS, de que la idea de suïcidi seriosa és un problema de salut mental, i buscar ajuda per solucionar-ho s'ha de promoure, no?
El Taulí teniu en marxa el codi risc-suïcidi. Comentaves que és difícil, no?, parlar de xifres d'efectes directes,
sí.
Però heu notat un descens dels reintents des de que hi ha el codi risc-suïcidi, almenys així subjectivament, encara que no tinguem la xifra?
Bueno, d'això sí que tenim xifres. Vam fer un estudi controlat, no aleatoritzat, però controlat amb Terrassa el primer any d'aplicació, i sí que vam veure que la proporció de persones que feien reintents en 12 mesos disminuïa a la meitat. Normalment, en un any, una persona que ha fet una tentativa té una probabilitat de reintentar pues, aproximadament entre un 15 i un 20%, i aplicant el codi risc suïcidi, que és un seguiment telefònic i una visita prioritzada, això es reduïa a la meitat. Només un 7% de les persones tenien reintents. I en el cas dels adolescents és espectacular. Apenas un 10% arriben a fer tentatives en un any després, si es fa aquesta intervenció intensiva, quan pues les dades publicades és que quasi el 40% de les adolescents, que en aquest cas són noies, fan reintents en un any. Per tant, hi ha una oportunitat de millora, i que estem aplicant des de fa més de 10 anys aquí a Sabadell, i que d'alguna manera també s'està aplicant a la resta de Catalunya a través del que es diu el Codi Risc Suïcidi Catalunya.
També és cert que moltes de les persones que s'intenten suïcidar ho aconsegueixen a la primera. La majoria són homes. Per què és diferent la situació entre dones i homes?
Hi ha una, el suïcidi és una conducta molt complexa. Hi ha molts factors darrere d'aquesta conducta. Un d'ells, el que més pes té, és la malaltia mental, fonamentalment la depressió, però hi ha altres, hi ha factors culturals i factors d'antecedents personals. En el cas dels homes, en la nostra cultura, hi ha més facilitat utilitzar mitjans agressius per intentar matar-se, i per tant pues, tenen èxit malauradament. Això no passa, per exemple, a la Índia o a Xina, on les dones i els homes els suïciden més o menys en la mateixa proporció. Fins i tot abans era una mica més alta la tassa de suïcidis en dones. Per què? Perquè utilitzaven mitjans no tan agressius. Utilitzen un mitjà que és l'ús de pesticides que tenen a l'abast al camp, i bueno, pues, limitant l'accés a mitjans letals a la Xina i a l'Índia s'ha lograt reduir aquesta causa de mortalitat per suïcidi, i reduir les tasses globals de mortalitat per suïcidi, que és una de les grans estratègies a nivell de polítiques de salut i polítiques de prevenció de suïcidi, reduir l'accés a mitjans letals, no? Aquí, per exemple, no tenim el problema que tenen als Estats Units de les morts per armes de foc, però allí podem dir que limitar l'accés a armes de foc als Estats Units reduiria els suïcidis a la meitat, un 50%. Aquí els mitjans que s'utilitzen són diferents i és més difícil de limitar, però també hi ha mesures que podríem utilitzar per reduir la mortalitat per suïcidi, i no són mesures sanitàries que poden fer els professionals. Per exemple, envasar pues, que els blisters dels productes que se poden utilitzar amb més freqüència per intentar suïcidar-se no portin una dosi letal, portin una dosi mínima, de manera que
sigui una intoxicació.
Exactament.
Però que no acabés amb la vida de la persona. Mm-hmm. No?
Clar, això s'hauria d'incloure en les polítiques públiques, no?
Sí.
Que vingués fixat que no, en un blister no poden haver més pastilles del compte, no? O fins i tot altres mesures que se'ns acudeixen, no? De prevenció, per exemple, en llocs alts, no? En edificis, en ponts.
Efectivament. Hi ha països que tenen plans de suïcidis des de fa pues, més de 10 anys i 20 anys. Per exemple, a Dinamarca, aquestes mesures s'han aplicat com a polítiques públiques des de l'any 1980 i han lograt reduir la tassa de mortalitat per suïcidi d'un 38 casos per 100.000, que era una tassa molt alta, a la mitjana europea, que és aproximadament de 11 casos per 100.000, que està per sobre de la nostra, no? que és de 7 casos per 100.000 habitants i anys. I ha estat aplicant aquest tipus de mesures de limitar l'accés a mitjans letals, posant barreres en ponts, en edificis alts, amb una legislació molt que té cura d'aquest tema. I els envasos dels antidepressius o de fàrmacs que normalment s'utilitzen. A Anglaterra també ho han fet. A Espanya s'ha parlat, però no s'ha arribat a fer. I tu pots comprar caixes encara de productes que es poden comprar sense recepta mèdica i que porten una quantitat molt important de pastilles, no?
Però aquestes mesures són preventives, són realment efectives en el sentit de si algú no es pot tirar per un pont determinat o no té prou pastilles per provocar-se la mort, desisteix d'aquest intent de suïcidi o buscarà altres formes?
Bueno, almenys té l'oportunitat de buscar sortides, cosa que d'una altra manera no. Hi ha un exemple molt clar. El Golden Gate en San Francisco, la gent es suïcidava mirant a la isla d'Alcatraz i fins que no van posar una barrera de metacrilato, pues allà van publicar en diferents revistes científiques un número impressionant de morts per suïcidi. Quan van posar la barrera es van acabar els suïcidis i no s'anaven a un altre pont. Per tant, sí que és eficaç posar barreres perquè la gent té l'oportunitat de pensar-s'ho dos vegades i de buscar ajuda. També en alguns llocs que no poden posar barreres han posat un telèfon. Els samaritans, per exemple, s'ho fan en uns segats que hi ha a Irlanda i la gent veu allà. Si penses fer alguna cosa irreversible, truca'ns i rebes una ajuda que realment te fa desistir, no? I que t'acompanya a iniciar un tractament, perquè majoritàriament vull insistir que les persones que moren per suïcidi tenen un problema de salut mental, majoritàriament depressió, i sabem que el tractament de la depressió és eficaç. Per tant, la forma més eficaç de reduir la mortalitat per suïcidi és justament fer accessible els tractaments a les persones que tenen idees i que majoritàriament tenen problemes de salut mental.
I augmentar la col·laboració, no?, amb l'atenció primària en aquest sentit.
Això és clau, no? De fet, ara estàvem fent un estudi amb els companys de l'Hospital del Mar i de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya i hem analitzat 1.000 persones mortes per suïcidi a Barcelona els últims anys, no? I s'han comparat amb casos de persones que no havien mort per suïcidi en relació a totes les dades que figuren en els registres de salut, les anotacions de primària, les vegades que han anat a l'hospital, a visites a primària, els diagnòstics, l'ús de fàrmacs, i crida l'atenció que les persones que van morir per suïcidi han anat molt més que les que no van venir per suïcidi al metge de família, més de 10 vegades en l'any previ a la mort. Per tant, hi ha una oportunitat aquí. Són persones que estan patint, que potser no saben manifestar o no expliquen prou bé quin és el seu patiment i no es detecta, i és una oportunitat de detecció la que tenim, que és una oportunitat real basada en dades reals, no?, del nostre entorn.
O que fins i tot somatitzen, no?, que van per problemes suposadament físics, no?
Sí, i encara que se les posi un antidepressiu, que en molts casos no es monitoritza si la millora, no s'optimitza perquè no hi ha una... o no se monitoritza el risc de suïcidi, que és el que nosaltres intentem dir. Com es pot prevenir el risc de suïcidi? Simplement preguntant per l'existència d'aquest risc. Quan qualsevol persona amb símptomes depressius s'ha d'explorar el risc de suïcidi. Això no indueix suïcidis. Al contrari, les persones que estan pensant-lo, si les pregunta un metge de família, una infermera de primària, per aquesta idea, se sentiran aliviades i les ajudarà a buscar una ajuda efectiva. Això ho hem de repetir perquè és la forma que sabem que pot ajudar a reduir la mortalitat per suïcidi en aquest grup de persones que no arriben a rebre un tractament especialitzat.
Per impulsar aquestes i altres mesures, cal conèixer les dinàmiques de suïcidi dins del país i també el comportament dels pacients. Les autoritats són conscients, compten amb vosaltres per informar-se o encara falta comunicació?
No, hi ha un compromís del Departament de Salut molt important de fa anys. Des del primer Plan Director de Salut Mental, el 2006, s'ha prioritzat les estratègies de prevenció de suïcidi. Mai és suficient. Jo diria que l'altre dia vam fer una reunió al Congrés Nacional de Psiquiatria en el que van compartir diferents responsables de programes de prevenció de suïcidi de diferents comunitats autònomes les nostres experiències. I bueno, hi ha cada vegada més comunitats que tenen un pla de prevenció de suïcidi de tota la comunitat, però quan parles amb ells confessen que no tenen dotació pressupostària, que no tenen un registre tan eficaç com el que tenim nosaltres. Probablement nosaltres no tenim un pla de suïcidi global, però tenim mesures que són molt eficaces i que són un exemple per tots ells, no?
També feu feina a les escoles, o als instituts també, no? Que potser és l'edat més complicada. Quin és el missatge que se'ls pot donar?
Bé, aquí fem dos coses. Una prevenció primària de promocionant la salut mental en positiu, i tenim un programa que em sembla que la Montse Pami es va comentar la vegada anterior, que es diu Manju, que invitem a tothom a entrar. És un programa molt, molt friendly i bastant operatiu, en el que hi ha mensatges i informació en positiu sobre la salut mental, també sobre el suïcidi i altres problemes o qüestions que poden inquietar a un jove, no? Aquest programa és una eina amb la que treballem amb les escoles per parlar del suïcidi, però no directament, sinó d'una forma promocionant la salut mental en positiu. L'estratègia per fer prevenció de problemes de salut mental en les escoles, bàsicament la més contrastada, la que té més eficàcia en general, és la prevenció dels abusos i del bullying, de qualsevol tipus d'agressió en el marc escolar. Aquesta és l'estratègia principal. Hi ha una estratègia també que té molta evidència científica, que a nosaltres no hem arribat a aplicar, que és formar els joves a reconèixer el risc de suïcidi, els problemes de salut mental. Es diu JAM i s'ha provat que realment quan s'aplica redueixen les conductes suïcides. S'ha provat en un estudi controlat, que hi ha moltes publicacions, que es diu SAILE a nivell europeu, i és un exemple a aplicar. Nosaltres no ho apliquem amb tota la seva integritat, però sí que fem allà on podem intervencions basats en aquesta evidència de que això pot prevenir suïcidi.
Uh-huh. Què és més fàcil, que busquin ajuda entre companys o els tutors o la família?
Bueno, en primera instància entre companys, però també els tutors han de ser receptius, no? I han de donar una resposta adequada. No sé si heu vist una sèrie de televisió que es diu 30 Reasons Why, que de Netflix, en la que una adolescent es suïcida i, no vull fer cap spoiler, però bueno, suposo que tothom l'ha vist, no? Reparteix unes cintes de casset perquè els seus companys, després de que ja havia mort, explicant les seves raons de per què havia mort, no? En un dels capítols hi ha una escena tremenda en la que ella busca ajuda amb el tutor. I no la rep. El tutor li diu que és millor que calli, que oculti allò que li ha passat, i a partir d'aquesta aquesta frustració ella acaba suïcidant-se, no? Sembla que en la segona part de la sèrie han corregit aquest missatge negatiu, perquè realment el que va passar amb la sèrie és que va haver-hi més suïcidis als Estats Units en una franja d'edat entre 10 i 19 anys, i està associat als comentaris en xarxes socials sobre la sèrie. O sigui, hi havia un augment enorme de parlar a Twitter, a Instagram, i va haver-hi, està publicat en una revista molt, molt prestigiosa. No es pot demostrar que hi ha causa-efecte, però només ha augmentat la mortalitat per suïcidi durant 4 mesos en 10-19 anys, que és la gent que parlava en xarxes socials de la sèrie. És cert que aquesta sèrie fa parlar del suïcidi i també té un efecte protector i probablement també contribuirà a salvar vides, perquè al final es normalitza que és un problema de salut pel que s'ha de buscar ajuda i que no hem de buscar una justificació en cap problema vital que puguem estar patint, no?
Perquè moltes vegades, o durant molts anys, el tema del suïcidi ha estat silenciat, especialment als mitjans de comunicació. Vosaltres també heu fet arribar com un paquet, sí, de mesures, no?, al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Què és el que recomaneu a l'hora de parlar del suïcidi? Perquè tampoc no hi hagi aquest efecte contagi, no?, que ara explicava.
Bueno, de fet, en la nostra cultura catòlica el suïcidi era un pecat mortal i fins i tot els suïcides no podien estar enterrats en cementeris en una part del cementeri, no? Bé, sí, efectivament, una de les mesures també eficaços que vam promoure des del Departament de Salut i amb la col·laboració de l'Associació de Supervivents va ser uns consells basats en les publicacions internacionals perquè els mitjans de comunicació tractin les notícies de suïcidi. Bàsicament, i molt, molt escuetament, és no s'ha de parlar d'una forma, diguéssim, escandalosa o com una conducta heroica, com la conseqüència d'un problema que no es podia, insoportable, i que l'única sortida era el suïcidi. Tampoc es recomana donar detalls excessius, truculents del mètode, ni publicar fotos o imatges de la persona fallecida per suïcidi. S'ha d'informar amb veracitat i per tant, pues parlar de que, perquè moltes vegades hi ha dades que aquesta persona probablement estava patint un problema de salut mental. Vull recordar, pues, el Robin Williams, l'actor que havia estat en tractament per un trastorn psiquiàtric i consum d'alcohol. Bueno, no és informar de que aquesta persona probablement, pues, no va rebre en aquesta etapa l'ajuda adequada i que aquesta ajuda està accessible a través del nostre sistema de salut, des de la primària, el telèfon del 012 o 061, hi ha infermeres i equips mèdics que t'atendran, i les urgències de tots els hospitals de Catalunya on hi ha psiquiatres 24 hores al dia. Per tant, tenim un sistema que en situació aguda pot ajudar i informar de que això és així, que aquesta xarxa és així, i la idea evident de que el suïcidi no és un acte voluntari, no és algo que un bon dia tu t'aixeques i és un acte de llibertat extrema, no? Quan la persona pensa en suïcidar-se hi ha una distorsió del pensament, de la motivació produïda per un estat mental alterat, normalment una depressió, i aquesta persona quan està pensant en això no és lliure, està condicionada per la malaltia mental. I ho sabem perquè aquesta mateixa persona, quan parlem amb ella després de 2-3 setmanes de tractament, està encantada d'haver pogut superar aquesta situació. I això és el que busquem, no? En el moment de desesperació s'ha de buscar ajuda.
Per això és tan important, no?, jornades com les que fareu demà al Parc Taulí. Expliqui'ns quin és l'objectiu i a qui va dirigida.
Són una, bueno, la filosofia de la nostra jornada, que vam començar fa 7 anys, és que l'ajuda a les persones que pateixen problemes de salut mental no la podem fer només en solitari als professionals. Necessitem professionals de la salut, o sigui, ni la primària ni l'especialitzada. Necessitem altres professionals que intervenen en el procés d'ajuda a les persones per molts motius. Necessitem els educadors, els professors, els equips d'atenció psicopedagògica dels col·legis per prevenir a nivell primari i secundari els problemes de salut mental en joves. Necessitem el sistema laboral, necessitem que els pacients més greus puguin ingressar en les empreses i puguin tenir un acompanyament positiu que faciliti la seva integració. I per tant necessitem molt més que equips de salut, i aquesta és la filosofia de la jornada. I també és una jornada en la que han participat sempre en l'organització i en les taules pacients o persones afectades que donen testimoni o participen al nivell, a vegades com a professionals doncs, no sé, que han patit el problema i que donen el seu punt de vista. En aquesta jornada, per exemple, tindrem el testimoni d'una persona que ha sobreviscut a una tentativa de suïcidi, una persona jove que explicarà pues, com ho està superant i està rebent ajuda intensa ara. També tindrem el testimoni de la presidenta de la Societat de Supervivents de Suïcidi, la Cecília Borràs, que bueno, va patir un problema personal amb la mort d'un membre de la seva família, i ella ha promogut a nivell de Catalunya una societat que ajuda a les famílies que han passat per aquesta mateixa situació, i ens ha ajudat moltíssim a moure pues, estratègies polítiques i a nivell del Departament de Salut. Justament avui ella està al Ministeri de Sanitat en Espanya presentant en una taula, participant en una taula per presentar una estratègia a nivell nacional de prevenció de suïcidi, que no sabem si tindrà dotació pressupostària o no, perquè les coses ara no estan gaire clares, però ella està allà. I també la tindrem demà en la nostra xarra. I per com no, bueno, seria llarg explicar tot, però també tenim la conferència de Cloenda a les 4 de la tarda. Tindrem un ponent excepcional, que és el professor Philip Courtet, que és el responsable dels serveis d'urgències de Montpellier. És un expert mundial europeu de prevenció de suïcidi i ens parlarà del dolor mental associat al risc de suïcidi. El patiment que tenen les persones i bueno, des d'un punt de vista molt humà i com es pot gestionar per prevenir el suïcidi.
Ja no queden places per anar-hi, o sigui que això demostra l'èxit d'aquestes jornades. No sé si es farà doncs, una publicació amb les conclusions, si preveieu que hi haurà una llista d'objectius i reptes col·lectius. Molt breu, perquè ens queda només un minut.
Bueno, jo crec que sí, que mereix la pena que hi hagi una conclusió i que fem difusió a través dels mitjans de comunicació del taulí.
Doncs nosaltres seguirem ben atents a aquestes conclusions. Moltíssimes gràcies, doctor Diego Palau, director executiu de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell i Carem Madrid. Que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.